Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Doncs jo, què voleu que us digui, tinc por. Tinc por per la situació a la que s'ha arribat. Tinc por perquè el govern anuncia en els propers dies una declaració unilateral d'independència. I no han dit res, o no estan fent res, que no diguessin abans que farien. I per tant, tot allò que estan fent, ho fan amb el suport de tota aquella gent que, sabent-ho que ho farien, segueixen sortint al carrer. Però veient la reacció de l'Estat del diumenge, veient que el rei, que hauria de ser una figura neutral, es posiciona en favor de les tesis del govern i gairebé fa un discurs per aconseguir que l'opinió pública avali l'aplicació de l'article 55, no deixa d'inquietar-me. La constant recepció de missatges de WhatsApp amb vídeos, amb comentaris, missatges assenyalant a policies que van fer suposadament no sé què. Tot plegat ens ha sumit a tots en una voràgine, en un nivell d'estrès i en un nivell de tensió que a mi personalment admeto que m'està afectant. I pel que em diuen els meus companys de feina i la meva família i amics coneguts i saludats, aquesta situació ens està afectant a tots plegats. Per tant, insisteixo, tinc por. Ara bé, com he dit fa un moment, el govern no està fent res que abans no hagués dit que faria. I el govern no està fent res que no vingui avalat per una gran mobilització social cada vegada que pren alguna d'aquestes mesures i que té una de les reaccions violentes i airades de l'Estat. Per tant, si som on som, és perquè el govern ha materialitzat allò que els ciutadans de Catalunya l'estem empenyent i gairebé obligant a fer. Per tant, la por, que és un sentiment lògic en aquesta situació i molt legítim, ara mateix ha de donar pas al convenciment, a la convicció, a la força i a les ganes. Si som on som, com deia, és perquè la gent ha empès i perquè el govern ho ha aplicat. Si el govern i el Parlament ara diuen que volen anar al següent nivell, l'única cosa que podem fer és apretar-nos, apretar els punys, tancar els ulls i respirar fons. Perquè fins ara, som a la vagoneta d'aquella muntanya russa del Dragon Khan que ha pujat fins a dalt de tot. Ara, el govern i el Parlament estan a punt de deixar anar la vagoneta i comença la pendent a no sé quants quilòmetres per hora i comencen tots els loops que ens posaran cap per avall per marejar-nos. L'única cosa que podem fer, com deia, és agafar-nos els punys i quan baixem, sobretot, no us oblideu d'agafar la fotografia que us hauran fet amb la cara de velocitat. Són les 8 del matí i gairebé 4 minuts. Esteu escoltant el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.
I també la previsió del temps, que com sempre ens la porta en Martí Seguer. Martí, bon dia.
Bon dia, Miquel. Doncs avui ens espera una jornada assolellada amb bon temps i bones temperatures. Arribarem fins als 27 graus de màxima i als 14 de mínima. I aprofiteu perquè canvia el temps. Demà s'acosta una cua de front que ja tornarà a fer baixar les temperatures i portarà vent de tramuntana.
Doncs ja m'explicaràs tu quina gràcia si a les portes del cap de setmana ens arriba un canvi de temps, però vaja, ho anirem explicant. En qualsevol cas, comencem amb el repàs dels titulars. Sumari, que repassem com cada dia amb Antoni Selles i amb la Sílvia Pedret.
Els Mossos d'Esquadra investiguen l'acció vandàlica i indiscriminada contra un centenar de cotxes a Verges. Es busca qui va punxar-los les rodes la nit de dimarts a dimecres. La policia catalana ha recollit les denúncies i l'Ajuntament ha demanat la col·laboració dels veïns que tinguin càmeres de seguretat.
Setmana intensa de creuers al port de Palamós. Aquests darrers dies les instal·lacions palamosines han rebut l'Aida Aura amb 1.300 passatgers i l'Oriana amb 1.800. La temporada de creuers a Palamós acaba el 2 de novembre. Haurà comptat amb una quarantena d'escales i més de 40.000 passatgers.
La Poma, protagonista a Torroella de Montgrí i l'Estartit. Mitja dotzena de restaurants participen a les jornades gastronòmiques La Poma a la cuina, que se celebren fins a finals de mes. Els restauradors ofereixen plats i menús amb La Poma com a protagonista.
L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni destina prop de 9.000 euros a la neteja de marges i camins del municipi. El projecte permetrà segar periòdicament diversos camins i marges. L'objectiu és mantenir el bon estat dels marges i minimitzar el risc d'incendi.
La projecció d'un audiovisual tanca l'onzena edició de les jornades de muntanya i natura organitzades pel Club Alpí Palamós. És un treball sobre l'expedició que van fer l'any passat tres membres de l'entitat a Ama de Blam, un dels pics més destacats de la serralada de l'Himàlaia. Es pot veure a 8:45 de l'espre al Teatre Municipal La Gorga.
I això us ho explicarem i ho ampliarem el mateix dia que entrevistarem l'Andrés González, que és mestre i catedràtic d'Orientació Educativa David Perrenyó.
Parlarem amb aquest expert perquè ha impulsat un projecte contra el bullying a Sant Feliu de Guíxols.
Doncs acabat el resum, entrem en matèria. Dani Cortés, bon dia.
Bon dia.
...95 vehicles amb les rodes punxades. Aquest és el balanç de l'acció vandàlica i indiscriminada que va patir Verges ahir a la nit. Ahir al matí els veïns es van haver d'organitzar per intentar portar a la feina aquells afectats. Verges, governat per la CUP, és el poble natal del diputat i cantant Lluís Llach, que ha denunciat l'acció en un tuit. Llach ha mostrat el suport als veïns del poble d'Ani.
Els Mossos han habilitat un espai per registrar les denúncies a les oficines de l'Ajuntament de Verges. El consistori també demana l'ajuda a aquells veïns que tinguin càmeres de seguretat. A més, han habilitat una pàgina de Facebook de solidaritat on ofereixen ajuda als veïns de Verges. També han obert una caixa de solidaritat per als afectats. El número el podeu trobar a radiocapital.cat.
I aquest no ha estat un cas aïllat a la demarcació. A Medinyà, els veïns del carrer Doctor Fleming també s'han despertat amb les rodes punxades. Cada vehicle, en aquest cas, tenia dues rodes rebentades.
Es dona la circumstància que Medinyà es va independitzar de Sant Julià de Ramis. Segons els Mossos, aquests mateixos fets s'han reproduït en altres municipis com Girona i Sarrià de Ter.
I canviem de qüestió per explicar-vos que els serveis de salut integrats del Baix Empordà han fet públiques les dades de la seva memòria de l'any 2016, que mostren en xifres l'activitat sanitària que existeix a la comarca. Aquest grup està format per la Fundació Hospital de Palamós, el Consorci Assistencial del Baix Empordà i els serveis de salut integrats del Baix Empordà.
La Fundació Hospital de Palamós gestiona l'Hospital de Palamós i Palamós Gent Gran. El Consorci Assistencial del Baix Empordà gestiona els ambulatoris a Palamós, la Bisbal d'Empordà i Palafrugell i també Torroella de Montgrí, i Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà gestiona els serveis que donen assistència a les persones, que no donen assistència a les persones.
Les dades de la memòria mostren xifres diàries que genera la salut a la comarca.
Cada dia de mitjana, el 2016, va haver al Baix Empordà prop de 2.000 visites a metges de família, 3 parts en algun d'aquests centres, també 178 visites a urgències, 97 visites sobre salut sexual o 31 operacions cada dia.
I a més ofereix dades globals per l'any 2016.
Per exemple, que el percentatge d'ocupació dels llits a l'hospital és de prop del 90% o que el 2016 va haver més de 64.000 persones ateses a urgències, de les quals 12.000 eren ciutadans de fora del Baix Empordà. També es van operar 11.300 persones.
I també tenim dades dels centres d'atenció primària.
El que rep més visites és el CAP, doctor Alsina i Bufí, Josep Alsina i Bufí, seguit del de Palamós, el de la Bisbal i el de Torroella. Com és lògic, l'especialitat més visitada és la de Medicina General, amb més de 480.000 visites. Als centres del Consorci, gairebé 24.000 persones van al CAP per informar-se sobre qüestions de salut sexual i reproductiva.
Doncs gràcies, Dani. Ja ho sabeu, si voleu remenar amb totes aquestes dades, amb totes aquestes informacions, podeu fer-ho a través del nostre web radiocapital.cat. És una entrega més d'aquest apartat d'informació que li hem anomenat Empordata.
Empordata, l'anàlisi de l'actualitat a partir de les dades.
8:10, ara tornem.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de sis delictes.
En
tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
A Castell de Calonge es trarà d'una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
8 i 10, dèiem, tenim més temes per explicar-vos. Setmana intensa de creuers al port de Palamós. La temporada s'acaba el 2 de novembre i aquests darrers dies les instal·lacions palamosines han rebut l'Aida Aura i l'Oriana, Toni.
L'Aida Aura ha fet escala a Palamós aquest dimecres. El vaixell d'Aida Cruises es dirigeix cap a Maó i provenia del port de La Spezia, a Itàlia. Aquest creuer porta més de 1.300 passatgers, majoritàriament alemanys. A principis de setmana va ser el torn del vaixell Oriana, un creuer de la companyia P&O Cruises. Provenent de Monte Carlo, es dirigia cap a Gibraltar, la seva següent escala. Hi viatgen prop de 1.800 passatgers i la majoria són britànics. La temporada de creuers al port de Palamós acaba el 2 de novembre. Haurà comptat amb una quarantena d'escales i més de 40.000 passatgers.
Supermatí.
I canviem de qüestió perquè la Poma serà la protagonista a Torroella de Montgrí i a l'Estartit durant el mes d'octubre, ja que s'hi fan les dotzenes jornades gastronòmiques La Poma a la cuina. La crònica és de l'Eugènia Güell.
Hi haurà múltiples propostes gastronòmiques i d'altres activitats. Demà mateix ja hi ha un taller gratuït de confecció de menús saludables i econòmics. Ahir es van presentar les jornades i hi participaran 6 restauradors, que són Picasso, Alba, Can Delfó, el Club Nàutic Estartit, La Palmera i Medes 2. Durant tot el mes d'octubre s'oferiran diversos plats i menús amb la Poma com a protagonista i seran tan tradicionals com innovadors.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. L'opinió d'experts de cada àmbit. I el repàs als titulars de l'actualitat internacional perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9, amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
I us ho vam explicar fa uns dies. L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i els centres educatius del municipi posen en marxa aquest curs escolar, un projecte innovador dirigit per experts de la Universitat de Barcelona per prevenir el bullying. Dani Cortés.
L'objectiu és que siguin els propis infants i adolescents els qui es preocupin del benestar i seguretat dels nens de cursos inferiors. El projecte s'anomena TEI, que vol dir tutoria entre iguals. Cada alumne d'infantil, primària i secundària esdevé el tutor d'un altre alumne de cursos inferiors.
I a aquesta hora del matí, gràcies Dani, dèiem, a aquesta hora del matí parlem amb l'Andrés González, que és mestre i catedràtic d'orientació educativa. Senyor González, bon dia.
Hola, bon dia.
Senyor González, d'entrada, quines dades... Llegíem un dia que un de cada 7 alumnes a Catalunya pateix bullying al centre escolar. No sé si tenim aquestes dades circumscrites al Baix Empordà, per començar.
Quan jo sabia, no n'hi ha una estadística contextualitzada al Baix Empordà, i bueno, penso de totes formes, quan parlem d'un de cada 7, doncs bueno, no sempre de forma continuada en el sentit més ampli de bullying, senzillament. Però bueno, sí, la situació és més alta, com a mínim, de la que desitjaríem.
Escolti, com es pot, d'entrada, com es pot identificar quan un noi o una noia estan patint bullying?
Bé, hi ha unes característiques molt concretes, que és el fet que han de ser conductes disruptives que fan mal i que sobretot estan fetes de forma sistemàtica i reiterades en el temps. Després, en tots els casos, produeix la submissió, vol dir de dependència, no n'hi ha possibilitat de que la víctima doni respostes a les provocacions. Normalment solament és la víctima que té aquesta situació d'assetjament, perquè si donessis resposta seria, no sé, una baralla, una situació puntual, no? Per tant, el paràmetre de que ha de ser una conducta que fa mal, que ha de ser repetida en el temps, que ha de ser reiterada i que depèn de o crea submissió o victimisme.
Escolti, i no sé si podríem determinar unes causes, diguem-ne, a nivell sociològic, que motivin que en un grup d'alumnes o que en un grup de nanos joves apareguin aquest tipus de comportaments.
Bueno, jo no sé si n'hi ha causes molt concretes. Hi ha una part genètica, que és el concepte de violència, que va innata, l'únic que s'ha de regular. Hi ha una part social en la qual la violència està insertada en la major part de jocs de rol o de situacions de caràcter lúdic recreatiu, i després, bueno, ens hem acostumat a que la violència és una forma de solucionar conflictes, per exemple, des de parlar molt més fort, de cridar, aspectes que podrien ser de baixa intensitat, però en el fons també és un aspecte de cultura. Jo sempre dic que a Suïssa no n'hi ha papers al carrer, no perquè n'hi ha molts escombraires o moltes papereres, és perquè els suïssos no llancen papers a terra.
Sí, cosa que ens enveja, cosa que envegem, millor dit. Li preguntava perquè moltes vegades tinc la sensació que es parla molt de les víctimes del bullying, com no pot ser d'una altra manera, però rares vegades es parla de les, o sento parlar jo, com a mínim, de les causes que motiven aquest tipus de comportaments. I no sé si és una anàlisi molt complex de fer o és...
Però sí que, home, és complex. Sempre que es parla, si volem parlar profundament sobre qualsevol tema, és complicat, però hi ha unes línies generals que es poden determinar. Hi ha una causa d'origen genètic, com em deia, hi ha una causa de cultura i de clima, de respecte dins dels centres educatius. Hi ha un tema a nivell familiar, que és tot el concepte de límits i de responsabilitat familiar, i després n'hi ha el de nivell social, i el de nivell social és perquè la societat en molts casos està molt impregnada, i sobretot no tant en la vostra zona, podríem dir, sinó els que són grans ciutats. Hi ha més nivell segurament d'assetjament o de violència, jo diria més bé de violència a nivell general des d'una perspectiva social. Són els quatre elements que el que fan és sumar, i això ens comporta en una situació com la que tenim, en què, bueno, no és una pandèmia, però sí és un tema, evidentment, que hem de treballar-ho.
Senyor González, les dades en els últims anys són optimistes en termes de denúncia de casos de bullying?
No, totalment inverso.
És a dir, cada vegada es denuncia menys, entenc, eh?
Es denuncia més.
Es denuncia
però
més.
Això és bo. A veure, n'hi ha dos nivells. A nivell estadístic, pràcticament la major part de les estadístiques en diuen, depèn, les més favorables diu que estem estabilitzats, i les més, no dic favorables perquè estiguin cessades, sinó com a resultat, eh? I altres el que diuen és que pugen i pugen considerablement. Però jo crec que això, que aparentment és una contradicció, o que podríem dir, això no és bo, jo personalment crec que sí que és bo, perquè jo no crec que n'hi hagi més situacions d'assetjament, o sí que crec que n'hi ha una situació de visibilització de les situacions d'assetjament molt més alta. I el primer criteri per intervenir sobre una situació de problema és conèixer el problema. Per tant, el fet de que no ja de que n'hi hagi denúncies, que això en si mateix no és bo, perquè és una mica la crònica d'un fracàs, perquè és una situació que s'ha produït, i les situacions de violència haurien de ser pràcticament totes visualitzades des d'una perspectiva preventiva, però el que és la visualització de casos de baixa intensitat que es denuncien, que es posi a sobre de la taula, penso que és molt bo. Estadísticament n'hi ha molt més, però jo no crec que perquè n'hi hagi molt més situacions d'assetjament, sinó perquè n'hi ha hagut un procés de visibilització de professorat, de família, i sobretot d'alumnes que ho posen sobre la taula, i és el primer criteri per començar a caminar a la solució.
Senyor González, li faré una pregunta mancada de qualsevol tipus de rigor científic, eh? Però es pot establir algun tipus de relació entre l'evolució tecnològica i la individualització que significa això, les aplicacions mòbils, la tecnologia, els videojocs, es pot establir algun tipus de connexió entre això i aquest procés d'individualització de l'individu del que li deia, amb aquests casos d'assetjament a joves?
Sí, des de la meva perspectiva no sé en quina incidència o percentatge, però estic segur que hi ha una relació directa. Des de dues perspectives, des de la perspectiva de la víctima, perquè és una persona que produeix a un nivell d'aïllament, d'individualització, com vostè diu, de no relació amb els demés, con lo qual aquesta situació, sobretot en aquelles persones que no tenen un nivell d'autoestima mitjà o alt, el que crea és encara una disminució d'autoestima des d'una perspectiva social i de relació. I això des de la vessant de víctima. Des de la vessant de l'agressor, el fet de que, jo diria que el 90% dels llocs inclouen la violència com una forma o una estratègia de joc. Com una estratègia de relació dins del lloc, pot ser des de disparar, pegar, el que vulguis. Això que estem acostumats, considerem que és normal que un alumne que tingui 8 anys estigui jugant a 8 o 10 anys estigui jugant a un joc a la Play o al telèfon en què el que fa disparar i és separar el cos del cap d'una persona. Doncs clar, aquesta violència s'arriba un moment en què es normalitza i es considera que això forma part de la vida normal. Doncs clar, això no passa així. Doncs què fem? Reproduir conductes que normalment estem visualitzant. Per tant, jo crec que hi ha una màxima que nosaltres en el programa hi tenim, és que els assenyadors i assenyadores sempre saben que fan mal, però n'hi ha molt pocs que sàpiguen la quantitat de mal que fan.
És bona aquesta. Escolti, sentint-lo a vostè, un podria pensar que en comptes d'anar endavant, la societat va enrere. Com hem d'adaptar-nos per prevenir aquest tipus de comportaments en un món, en un moment, en un període en el que, això que dèiem, no, aquest tipus d'evolució no anirà menys, sinó que al contrari, anirà a molt més.
Sí, però jo no crec que a nivell general, jo crec que estic molt millor, perdó, jo crec que estic molt millor en aquest moment que fa 5 anys a nivell d'assetjament escolar. Crec que anem caminant cap endavant, independentment del resultat estadístic, per el que deia que és un procés de visualització. I sí que hem après una cosa que almenys per nosaltres com a equip TEI ho tenim claríssim, que la intervenció sobre aquestes conductes no pot ser quan s'han donat les conductes, no poden ser de caràcter curatiu, han de ser de caràcter preventiu, fins i tot que l'altre es doni. I la prevenció, una altra cosa que durant molt de temps jo crec que ens hem equivocat, és que sempre veiem una prevenció des d'una vessant coercitiva i la feien gairebé al professorat. No, ara sí. Nosaltres almenys tenim clar que la intervenció des de la vessant de prevenció ha de ser del professorat que fa el que li toca fer, però també de les famílies, també de la societat, però sobretot dels alumnes. El procés no és qüestió de que n'hi hagi molt vigilants, és qüestió de que hi hagi una conscienciació de que hi ha conductes que fan mal. I això, per exemple, el programa TEI, el que fa és un empoderament dels alumnes des d'una vessant moral per treballar que la prevenció, ells són els protagonistes de la prevenció. Perquè si alguna cosa se sap en situacions d'assetjament és que qui coneix els casos que n'hi ha no són el profe ni la família, que entre els dos sumats pugen orientativament cap a 15-20%, sinó són els alumnes, que són conscients de més del 95% dels casos que es donen. Perquè si n'hi ha una característica molt clara d'una situació d'assetjament des de la vessant de víctima, des de la vessant d'agressor o agressora, és que necessita públic. Doncs si necessita públic, el públic són els seus companys. Són els seus companys que han de dir, Miquel, t'estàs passant. Això no toca. I jo sí que crec que aquesta intervenció multidisciplinar, com és el cas de Sant Feliu de Guíxols, actualment treballem en uns 22 projectes de Ciutat TEI. Jo felicitaria en aquest cas a Sant Feliu. Per què? Perquè és una visió de que com a ajuntament, com a entorn, hem de funcionar així, hem de treballar sobre la persona, sobre l'alumne, sobre l'individu, perquè això millori el clima de la classe, el compromís dels seus companys, però també de la institució educativa, però sobretot del municipi. Hem de crear municipis on la cultura i el clima respecte a la percepció de violència tingui una altra mirada. I això és municipi igual que l'educació. L'educació no es pot quedar en la persona. S'ha de contextualitzar en l'entorn on tu vius, que és el que fa canviar.
Queda clar, senyor González, una última qüestió. Quina és la frontera que separa la típica o simple malifeta o la juguesca que un grup d'alumnes li fan a un altre? Jo anant a l'institut recordo alguna vegada arribar a les aules i que un grup d'alumnes m'esperessin per picar-me. Vist amb el temps, li dono una importància molt relativa i per això li pregunto quina és la diferència entre això i el bullying, aquest assetjament més continuat.
La diferència és que el que li feien a vostè un dia, si era de forma puntual, no passa res, perquè és una broma, és una situació que es pot donar en molt moment, però que es fa de forma puntual. Quan aquesta situació a vostè li facin cada dia o li facin 4 dies a la setmana, canvia molt. I després, si el que estan fent una cosa és una broma i uns altres són situacions que fan mal o que fan molt de mal. Ja no és el mateix que en trobar un dia un alumne que no vol jugar, per exemple, a l'hora del pati, que està trist o que està exclòs, podríem dir, de forma puntual, a que n'hi hagi alumnes o alumnes que a l'hora del pati, durant els 5 dies de la setmana, estan sols. I això és la diferència. La diferència és que no sigui reiterat i sistemàtic i estigui fet sobre una mateixa persona.
Queda clar. Senyor Andrés González, mestre i catedràtic d'Orientació Educativa, gràcies per atendre la nostra trucada i posar-li, si més no, una mica d'aclariment sobre aquesta xacra que significa el bullying. Gràcies.
Gràcies a vostès.
Que vagi molt bé. Bon dia i sort. D'aquí a 5 minuts seran 8:45 del matí. Ara tornem.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Esteu escoltant el Supermatí. Anem amb música.
Descobriràs
Així és com es presenten la formació Sotrac, que han tret un nou treball discogràfic que es diu Sota el roure de Marc Clapés.
El grup Sotrac presenta aquest divendres 6 d'octubre el seu primer disc, Sota el roure, format per 10 cançons plenes de delicadesa, energia, amor i amb els reptes de superar el dia a dia com a taló de fons. Immortals és la carta de presentació d'aquest llarga durada ple de sensibilitat i amb cançons alegres, positives i que inviten a un espai per la reflexió. Donar una volta als temes que ens rodegen, mirar-ho des d'un altre prisma i amb uns altres ulls, és un dels pilars de la formació provinent de Llagostera i Sant Feliu de Guíxols. Sotrac sosté que les seves cançons volen transmetre la capacitat de superar-te cada dia i per prendre consciència del que ens rodeja. El concert de presentació d'aquest nou treball serà el pròxim 27 d'octubre al Teatre Casino Llagostarenc a partir de les 10 de la nit.
Gràcies, Marc Clapés. Així sonaven els Sotrac. Tenim més música per aquest matí d'avui. S'està quedant un programa musical el d'avui. Els líders dels Gramophone All Stars, Genís Bou, va explicar al Supermatí de Ràdio Capital que el seu darrer treball discogràfic, Maraca Soul, busca consolidar el projecte de la banda Dani. No tenim en Dani en aquest moment. En Bou, en Genís, també deia que senten que la seva música en directe millora molt respecte als discos i defensa que els seus concerts han de ser una continuïtat i que no s'han d'aturar mai, que els concerts no poden ser un compendi de cançons, sinó que han de ser una unitat.
Si tu mires, no sé, si mires els vídeos dels concerts que feia James Brown o aquesta gent, te dones una mica d'això, no?, que pujaven a l'escenari i es posen a tocar i allò no para fins que el concert no acaba. I una mica és aquesta idea, també. Més és bonic perquè d'aquesta manera realment aconsegueixes generar un clima d'això, no? Si aconsegueixes posar la gent a la butxaca, realment hi ha una energia i es genera un ambient festiu molt bonic.
Els bisbalencs de Gramophone All Stars Big Band són en plena gira de presentació del seu nou disc, Maraca Soul, un treball que arriba després de l'aclamat Jazzmaica, el que estem escoltant de fons, que els hi va permetre fer una 60 de concerts arreu del país. Anem als breus. L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni destina 8.920 euros a la neteja de marges i camins del municipi, Gerard Tascaig.
L'import que es destinarà durant aquest any servirà per segar periòdicament diversos camins i marges. Ara per ara, moltes d'aquestes actuacions ja s'han portat a terme. El programa té l'objectiu de mantenir el bon estat dels marges i minimitzar el risc d'incendi. De l'import, l'Ajuntament n'haurà de portar una mica més de 7.200 euros. Els altres els aportarà la Diputació de Girona a través de la subvenció de suport a actuacions en camins rurals i matèria forestal.
I l'Ajuntament de Begur organitza una sortida a Torroella de Montgrí per anar a veure l'obra de teatre Muñeca de Porcelana que protagonitzen José Sacristán i Javier Godino sota la direcció de Juan Carlos Rubio.
La funció és una versió de l'obra de l'autor nord-americà David Mamet. Muñeca de Porcelana tracta del poder de la política, l'economia i els mitjans de comunicació. Aquest escriptor és conegut com l'autor dels guions cinematogràfics del Carter, Sempre truca dues vegades o Els intocables d'Elliot Ness. La representació serà el divendres 20 d'octubre a l'Auditori Teatre Espai del Ter de Torroella de Montgrí. El preu és de 25 euros i inclou transport, entrada i un entrepà.
I en aquest punt, en aquest capítol dels breus, també temps per la informació esportiva. La projecció d'un audiovisual tanca avui l'onzena edició de les Jornades de Muntanya i Natura organitzades pel Club Alpí Palamós, Pedro Ruiz.
Efectivament, aquest dijous es donarà per finalitzada l'onzena edició de les Jornades de Muntanya i Natura amb la projecció d'un audiovisual sobre l'expedició que van fer l'any passat tres membres de l'entitat a Amada Blam, un dels pics més destacats de la serralada de l'Himàlaia. L'activitat es durà a terme a 8:45 del vespre al Teatre Municipal La Gorga. El documental il·lustra la gesta assolida per tres integrants del grup alpinista, Lluís Martí, Violeta León i Jesús Correa, el passat 28 d'octubre. Els dos primers van aconseguir fer el pic de l'Ama de Blam de 6.856 metres d'alçada. Lluís Martí va explicar en una entrevista a Ràdio Capital el passat novembre la fita que havien assolit, on va assegurar que una vegada fet el cim va ser fins i tot una mica decebedor. L'onzena edició d'aquestes jornades, que ha inclòs 5 esdeveniments, va arrencar el 21 de setembre amb la projecció d'un documental titulat Meru, Odissea en el Himàlaia. El 23 de setembre van muntar el Passeig del Mar, un circuit d'aventures i un rocòdrom monòlit de 7 metres, a més de slacklines. El tercer acte, que va tenir lloc el 29 de setembre a la Gorga, va ser una conferència de Ferran Latorre, primer alpinista català en aconseguir coronar l'Everest. El dia posterior d'aquesta ponència es va realitzar una prova d'orientació a la fosca.
Són 2:45 de nou, anem a la informació general. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, respon al rei Felip VI que durant el seu discurs de dimarts va decebre molta gent. També va insistir en demanar una mediació entre Catalunya i Espanya en un discurs en què no va pronunciar en cap moment la paraula independència, Dani.
Tampoc va aclarar quins seran els propers passos del seu govern ni per què. Tampoc va aclarar quins seran els propers passos del seu govern ni per què ha de servir el ple del Parlament ni que hi ha convocat per dilluns. Sí que va enviar dos missatges, un cap al rei, a qui va retreure que s'havia posat al costat del govern del Partit Popular sense voler saber les aspiracions de la Generalitat.
I voldria adreçar-me directament a Sa Majestat, en la llengua que sé que entén, coneix i que parla. Així no. Amb la seva decisió d'ahir, vostè va decebre molta gent a Catalunya que l'aprecia i que l'ha ajudat en moments difícils de la institució. Gent que esperava de vostè un altre to i una apel·lació al diàleg i a la concòrdia.
També va respondre a aquells que diuen que la Generalitat no vol negociar.
Aquest moment demana mediació. Hem rebut diverses propostes en aquestes darreres hores i en rebrem més. Totes elles coneixen de primera mà la meva disposició a emprendre un procés de mediació. Ho reiterarem tantes vegades com faci falta.
Va ser, en definitiva, un discurs per estendre ponts. Li donarem cafè una mica a l'ordinador que se'ns desperti i també una mica a en Dani. El discurs del president Puigdemont ahir i abans d'ahir el discurs del rei, analitzats des d'un punt de vista del fons i també de la forma de la seva posada en escena, perquè també és important l'entorn en el que es produeix i petits detalls. Aquesta anàlisi li hem demanat que la faci en Pedro Ruiz.
L'escenificació en una declaració institucional és vital i fonamental. La política de comunicació diu molt d'un polític o política. El discurs de Carles Puigdemont ahir a la nit va ser el que tocava, inclusiu i serè. Per contra, el rei Felip VI va oblidar-se de dir abans d'ahir la paraula diàleg i no va fer front a unes disculpes que són més que necessàries. No es pot obviar els 890 ferits de diumenge. Diferències significatives, per tant, entre les dues declaracions institucionals. En primer terme, el rei es trobava un despatx amb un quadre de Carles III, el més significatiu al que Carles III té a la mà. Per cert, Carles III, un monarca que va prohibir el 1768 l'educació i l'edició de llibres en català, però que també, curiosament, va ajudar els Estats Units a proclamar la independència. Puigdemont apareix a una sala amb la porta oberta, que diu més del que sembla. En segon lloc, el rei apareix assegut, Puigdemont de peu. En tercer lloc, durant el seu discurs, el rei no oculta que està nerviós i els seus gestos són contundents i molt estudiats. Puigdemont es mostra serè i tranquil, sense gestos durs. En quart lloc, el rei Felip VI es dirigeix a una part dels catalans que legítimament se senten espanyols, però no té paraules d'integració per a altres catalans. Puigdemont es dirigeix a tots els catalans i catalanes i també a tots els espanyols i espanyoles. El rei parla en castellà, no dedica ni una sola paraula en català, i Puigdemont en català i castellà. En cinquè, i per tant en darrer terme, amb el seu discurs, el rei dona a entendre que li sembla bé l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola. Puigdemont insta ahir al diàleg i insisteix en la mediació internacional. En fi, en una crisi d'estat, guanyar el relat és important. Si cedeixes l'eina de la serenor i l'elegància a l'adversari, perds, perquè la coerció i l'elevació de tensió desenganxa.
L'anàlisi sobre les formes en els dos discursos, el del rei i el del president de la Generalitat, a càrrec d'en Pedro Ruiz. President, per cert, que compareixerà el dilluns a les 10 del matí al Parlament per explicar com s'aplicaran els resultats de l'1 d'octubre. Alba Lejide.
La mesa, després de desestimar les consideracions de Ciutadans, el Partit Socialista de Catalunya i el PP de Catalunya, ha fixat que la compareixença demanada per Junts pel Sí i la CUP es produirà a les 10 del matí del dilluns vinent i que serà l'únic punt de l'ordre del dia. Abans que el president prengui la paraula, però el ple haurà de votar i aprovar que aquesta compareixença es porti a terme. La compareixença del president no preveu que vagi associada a cap votació, tot i així cap la possibilitat que per complir la llei del referèndum i evidenciar que el Parlament proclama els resultats i efectua la declaració formal de la independència de Catalunya i els seus efectes, el president o els grups independentistes cal que proposin la votació d'un text, una proposta de resolució o la simple recepció dels resultats oficials de l'1 d'octubre.
I l'Audiència Nacional, que cita declarar per sedició el major Trapero, la intendent del cos Teresa Laplana i els presidents de l'ANC Jordi Sánchez i d'Òmnium Cultural Jordi Cuixart. Ho fa per les concentracions del 20 de setembre. La jutgessa Carmen Lamela els prendrà declaració com a investigats aquest mateix divendres.
La jutgessa de l'Audiència Nacional ha citat a declarar tots cinc com a investigats el proper divendres a Madrid. Ho fa tot just una setmana després que Lamela admetés a tràmit la denúncia de la Fiscalia i comencés a investigar si durant les manifestacions del passat 20 i 21 de setembre a Barcelona va existir edició. La Mela també argumentava que l'Audiència Nacional és competent per investigar el cas. La jutgessa reconeixia que la sedició no és sempre competència de l'Audiència Nacional, però que, en aquest cas en concret, sí li pertoca perquè la sedició pot atemptar contra la forma de govern. Segons argumenta, s'entén que dins d'aquest tipus de delicte hi tenen cabuda els actes encaminats o dirigits a trencar l'organització territorial de l'Estat.
I encara un últim apunt sobre aquest tema, perquè la Comissió Europea fa una crida al diàleg, però justifica un ús proporcionat de la força per fer respectar l'Estat de dret.
A l'inici del debat a l'Eurocambra sobre la situació a Catalunya, el vicepresident Frans Timmermans ha criticat l'1 d'octubre perquè, segons diu, existeix un consens general que el govern regional de Catalunya ha ignorat la llei a l'organitzar el referèndum. Timmermans ha recalcat la necessitat de diàleg i ha negat oferir mediació a Catalunya, assegurant que les respostes només poden sortir dels que estan directament implicats, és a dir, els 46 milions de ciutadans espanyols.
I si començàvem amb aquest programa explicant-vos que tenim certa por al voltant de tot el que està passant i de tot el que està a punt de passar, també pensem, i jo crec que és gairebé un crit unànim, que cal trobar espais per reflexionar, cal trobar espais per pensar, cal trobar espais per evadir-se, cal trobar espais per trobar resposta, cal trobar espais per, en definitiva, parar un moment per poder seguir caminant. I aquesta petita aturada, en alguns pot ser en forma de llibre, en alguns pot ser en forma de teatre i d'altres pot ser en forma de territori. I sobre el territori és el tema que avui gira el comentari que ens porta la Isabel Gàmez.
A Terrassa, en Feliu de Guíxols, al novembre de 1993, i trobar-me de cara amb l'autèntica Mar Brava ha estat, sense dubtes, de les millors coses que em podien haver passat. Però llavors encara no ho sabia. Urbanita, de Can Fanga, pixapins de naixença, des del primer dia l'olor a sal d'una mar que em venia a saludar a la vora de la platja de Sant Pol, em va donar una pau que pensava no existia. Encara era hivern, però el passeig per sobre de la sorra humida que acariciava la planta dels meus peus em va atrapar a un lloc, a una nit d'estels blancs lluminosos, i em va ensenyar la millor cara d'una lluna que somreia per mi i em convidava a tornar el dia següent, quan la llum del sol reflectia l'aroma d'un estil propi, d'una manera de viure i de sentir, d'una nova de vibrar amb la màgia de la que els guixolencs disposaven tan a prop i de la que podien alimentar-se a diari i sense atipar-se i posar-se malalts. Era la Costa Brava, però aquell espai de Sant Feliu de Guíxols formava part d'una altra cosa. Formava part d'una postal que ha anat creixent mica en mica i que s'assaboreix en cada racó, en cada lloc, en cada persona d'aquest petit però gran territori que amb els anys he fet meu i que per sort m'ha adoptat. Els passejos sobre la sorra i els banys de lluna han seguit cridant-me i ensenyant-me cada dia que em tornaven a somriure. I al tancar els ulls, quan no sóc a prop, em donen la força de saber que sóc una privilegiada tocada per l'esperit d'una deessa que es diu Mar Brava i que em permet gaudir d'un paradís, ara ja el meu paradís.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I si hi ha un espai d'evasió en el que puguem aturar-nos, aquest és l'espai de la cultura en totes les seves expressions. I sobre cultura seguim parlant, o sobre activitat cultural, la que cada dia ens porta en Pau Ponseti a partir de la seva agenda, que comencem explicant-vos que... Comencem parlant-vos de la presentació d'un llibre, del llibre De Lenin a Putin, de Raül García Durán, que tindrà lloc a la Biblioteca Municipal de la Bisbal d'Empordà, Pau.
Raül García Durán comença aquest llibre amb l'arribada del liberalisme burgès a Rússia, passa pel cop bolxevic, la nova política econòmica, els plans estalinistes, també fa un repàs a la Guerra Freda, a Boris Yeltsin i al propi Vladimir Putin. L'últim capítol d'aquest llibre, a més, és un regal per a aquells que creuen que un món millor és possible. La pregunta plantejada és si aquesta vegada els contestataris crítics aconseguiran socialitzar el coneixement per així transformar el model. El llibre fa història del procés i ho analitza teòricament i senyala com el pensament s'apropa a aquesta idea des de diferents enfocs. De Lenin a Putin es presentarà avui a les 8 del vespre a la Biblioteca Municipal de la Bisbal d'Empordà.
I mostra de cinema compromès, muntanya, medi ambient i fotoperiodisme amb el quart Festival Gollut a la ciutat de Figueres.
El Festival Gollut encara la quarta edició amb un canvi de model organitzatiu i una expansió territorial multiseu. Aquest festival va néixer de les mans dels Amics del Cinema de la Vall de Ribes i enguany arriba a diferents poblacions del territori. Figueres prendrà un protagonisme especial perquè del 5 al 7 d'octubre hi haurà 4 sessions del festival que es realitzaran al Cine Club Dioptria, que organitzarà per primera vegada el jurat de curtmetratges que valoraran els films que es projectaran durant aquests dies. Un festival que porta llargs de ficció, una secció de muntanya, una de medi ambient i una dedicada al Pirineu. També comptarà amb la presència d'alpinistes professionals i també hi haurà cabuda pels més petits amb el Ball del Gollut o curs d'animació infantil.
L'Aula de Lletres de Palafrugell, que presenta un curs d'introducció a les tècniques narratives.
El taller que anirà a càrrec de Miquel Martín i Serra, escriptor begurenc, proposa explorar diferents tècniques narratives a través d'exercicis pràctics, comentaris de text i orientacions de caire teòric. Des de l'àmbit narratiu es treballarà també la descripció, així com el text conversacional, argumental o reflexiu. L'objectiu del taller és dotar l'alumne de més recursos, tant narratius com lingüístics. Un curs que es farà cada dissabte des del 14 d'octubre i fins al 18 de novembre i que té un cost de 48 euros.
I acabem l'agenda repassant els mercats setmanals de l'Empordà d'avui dijous, que és dia 5 d'octubre.
I comencem per l'Estartit, que avui fins les 12 del migdia a l'Avinguda de Roma, al carrer del Coral i al carrer d'Eivissa hi podreu trobar fins a més de 130 parades que us oferiran els productes més naturals i de la terra, com fruites i verdures. I finalment, avui també hi ha mercat setmanal a Calonja, que el podreu trobar al centre del poble i hi haurà una seixantena de parades que oferiran els seus productes.
Aquest és el repàs a l'agenda del dia amb en Pau Ponseti. I us ho expliquem aquí al Supermatí, en un dia com el d'avui, que és 5 d'octubre. I dèiem, agenda cultural, lúdica i festiva com a bàlsam per aquests moments que estem vivint. I un dels àmbits en els que podem també, no tant tancar-nos, però sí passar com a mínim una bona estona, és l'àmbit del cinema. Ignasi Herbat, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Ben tornat. Hem passat un parell de setmanes que no podíem parlar pel volum de densitat informativa. Està la cosa una mica més tranquil·la i sembla que avui sí que podem parlar d'estrenes de cinema i de pel·lícules amb l'Ignasi, que, per cert, si no m'equivoco, estàs camí de Sitges o ja has arribat? Ignasi? No sé, no serà fàcil avui. Ja ens ha advertit l'Ignasi que era el tren anant cap a Sitges i en aquest país la cobertura no és la millor de les aliades a l'hora de fer entrevistes. Ignasi, ets aquí? Doncs sembla que no tenim l'Ignasi i es talla la comunicació. Provarem de reprendre aquesta comunicació en breu i, si no, doncs aquesta setmana ens haurem de quedar també amb les recomanacions de l'Ignasi a través exclusivament del portal de notícies radiocapital.cat o del seu web, el Ningú no és perfecte. Doncs res, sembla que no podem establir aquesta comunicació amb l'Ignasi Herbat i no podem parlar de cinema avui, 5 d'octubre del 2017. Un dia, un 5 d'octubre, en el que els Beatles editaven el seu primer senzill Love Me Do al Regne Unit, Marc Lapés.
Va ser l'any 1962 quan els britànics van publicar la cançó amb P.S. I Love You com a cara B del disc. Va aconseguir la 17a posició de la llista britànica. Als Estats Units no va arribar fins 2 anys més tard. El tema es va gravar en una primera versió amb Pete Best a la bateria, tot i que la que va entrar a la llista britànica va ser la de Ringo Starr, que ocupava doncs el seu lloc. Més tard va arribar una nova versió amb Andy White, tot i que no va aparèixer fins al disc Please Please Me.
I dels Beatles, el casament de la duquessa d'Alba amb Alfonso Díez, Marc.
A principis del 2008 van aparèixer alguns rumors sobre una possible relació entre Cayetana de Alba amb el funcionari Alfonso Díez Caravantes. L'abril de 2010, la parella va confirmar la seva relació, que havia trobat en comú els viatges i la seva passió per l'art. A l'agost de l'any següent van anunciar que es casarien i, finalment, el 2011 ho van fer al Palacio de las Dueñas. Els padrins van ser Carlos Duc de Huéscar i Carmen Tello, exmarquesa de Valencina. La parella va seguir unida fins a la mort de la duquessa l'any 2014.
I tal dia com avui, un 5 d'octubre, naixia Steve Miller.
i ho va fer l'any 1943 a la bonica vila de Milwaukee. Amb 12 anys ja havia format un grup amb un amic de l'escola. Posteriorment va fundar la Steve Miller Band, tot i que el 1973, ja arran d'un accident de cotxe, en va estar apartat durant uns quants anys. El 2016 van celebrar 50 anys, just l'any que van entrar al Saló de la Fama. Entre els èxits més populars de l'artista figuren Abracadabra, Rock and Me, Take the Money and Run o The Joker. Some people call me the space cowboy. Yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice. 'Cause I speak of the pompousness of love. People talk about me, baby. Say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, baby, don't worry. 'Cause I'm right here, right here, right here, right here at home. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I get my lovin' on the run. Ooh. Ooh.
Doncs així sonava The Joker, una de les històriques de Steve Miller Band, que tal dia com avui naixia, el líder de la banda, l'Steve Miller, naixia com avui, dèiem, tal dia com avui, un dia que és 5 d'octubre. I també us hem d'explicar alguna altra història relacionada amb la música. Que canta és Adam Levine, el líder i vocalista de la banda Maroon 5, que ha anunciat que traurà el seu 6è disc, un disc que es dirà Red Pill Blues, i que es podrà reservar a partir del divendres 6 d'octubre, a partir de demà mateix, i que es podrà també adquirir a partir del 3 de novembre. De moment no se saben massa detalls d'aquest disc, que podria incloure els últims èxits del grup Don't Wanna Know, Cold Eyed What Lovers Do, i pel que sembla tindria un so més urbà. En aquest disc també s'hi incorpora aquesta versió que del What Lovers Do que ha aparegut aquests dies. Doncs així sona aquesta versió més electrònica del What Lovers Do dels Maroon 5, just en el moment de començar a tancar el programa d'avui. programa en el que hem parlat de bullying escolar i ho hem fet amb l'Andrés González, que és mestre i catedràtic d'orientació educativa i que és l'autor del projecte TEI, que vol dir Tutoria entre iguals. Cada alumne d'infantil, primària i secundària esdevé el tutor d'un altre alumne de cursos inferiors, Dani.
A partir d'aquest curs, aquest projecte s'aplica a les escoles de Sant Feliu de Guíxols. Ha explicat que han crescut les denúncies de bullying, però això no és necessàriament dolent.
Perquè jo no crec que hi hagi més situacions d'assetjament. O sigui que crec que hi ha una situació de visibilització de les situacions d'assetjament molt més alta. I el primer criteri per intervenir sobre una situació de problema és conèixer el problema.
González ha assegurat que es poden identificar la presència de bullying perquè genera conductes disruptives que fan mal de forma continuada i també crea submissió.
Això és el que deia doncs, aquest catedràtic amb el que hem parlat, aquest Andrés González. De Dani Cortés, que vagi molt bé i tornarem demà.
Vinga, fins demà.
I en un dia com el d'avui, en el que us hem explicat doncs, moltes coses. Us hem explicat que els Beatles editaven el seu primer senzill Love Me Do al Regne Unit. Us hem explicat que es casava també tal dia com avui la duquesa d'Alba. Us hem explicat que va néixer Steve Miller. Us hem parlat també, evidentment, de tota l'actualitat que hi ha al voltant del referèndum i de les conseqüències del referèndum del passat diumenge a Catalunya. El vaig emportar per descomptat a Catalunya i a la resta del país i també a Europa, on sembla que finalment ja s'ha començat a donar veu a aquesta problemàtica. I us hem explicat moltes més coses que repassem amb en Toni Sellas i la Sílvia Pedret en forma de resum, Toni.
Els Mossos d'Esquadra investiguen l'acció vandàlica i indiscriminada contra un centenar de cotxes a Verges. Es busca qui va punxar-los les rodes la nit de dimarts a dimecres. La policia catalana ha recollit les denúncies i l'Ajuntament ha demanat la col·laboració dels veïns que tinguin càmeres de seguretat.
Setmana intensa de creuers al port de Palamós. Aquests darrers dies les instal·lacions palamosines han rebut l'Aida Aura amb 1.300 passatgers i l'Oriana amb 1.800. La temporada de creuers a Palamós acaba el 2 de novembre. Haurà comptat amb una quarantena d'escales i més de 40.000 passatgers.
La Poma, protagonista a Torroella de Montgrí i l'Estartit. Mitja dotzena de restaurants participen a les jornades gastronòmiques La Poma a la cuina, que se celebren fins a finals de mes. Els restauradors ofereixen plats i menús amb La Poma com a protagonista.
L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni destina prop de 9.000 euros a la neteja de marges i camins del municipi. El projecte permetrà segar periòdicament diversos camins i marges. L'objectiu és mantenir el bon estat dels marges i minimitzar el risc d'incendi.
La projecció d'un audiovisual tanca l'onzena edició de les jornades de muntanya i natura organitzades pel Club Alpí Palamós. És un treball sobre l'expedició que van fer l'any passat tres membres de l'entitat a Ama de Blam, un dels pics més destacats de la serralada de l'Himàlaia. Es pot veure a 8:45 de l'espre al Teatre Municipal La Gorga.
Resum de les notícies més destacades del dia amb Antoni Sellas i amb la Sílvia Pedret i que podeu trobar a través del nostre portal de notícies radiocapital.cat, que de manera permanent, diària i constant es va actualitzant amb tot allò que passa, allò més destacat que passa a casa nostra. I a més, per descomptat, no cal dir-ho, podeu escoltar-hi la nostra emissió online, podeu escoltar també les dues emissores online que hi tenim, que són Empordà Premium Ràdio i Ràdio Indiana.cat. Tot això podeu fer-ho a través del nostre portal de notícies, però si a més voleu un extra d'informació i d'immediatesa, us podeu subscriure al nostre butlletí informatiu, butlletí de notícies que rebreu cada dia puntualment a la una a través del vostre correu electrònic. Us ho expliquem en aquesta promo, va.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de sis delictes.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Doncs ja ho sabeu, apunteu-vos-hi a través de radiocapital.cat i cada dia rebreu les notícies del Baix Empordà a la vostra bústia de correu electrònic. I abans d'acabar, com sempre, fem un últim apunt per la previsió meteorològica. Martí Seguer.
Doncs avui ens espera una jornada assolellada amb bon temps i bones temperatures. Arribarem fins als 27 graus de màxima i als 14 de mínima. I aprofiteu perquè canvia el temps i demà s'acosta una cua de front que ja tornarà a fer baixar les temperatures i portarà vent de tramuntana.
Gràcies, Martí. I gràcies a tot l'equip que fa possible aquest programa. En Dani Cortés, en David Parreño, en Toni Selles, la Sílvia Pedret, en Martí Seguer, en Marc Clapés, en Pau Ponseti, l'Eugènia Güell, l'Alba Elegide, en Pedro Ruiz, en Gerard Escaig, en Juli Pedrero, en Josep Lluís Vidal. Déu-n'hi-do, tot un equip de gent que treballen una mica cada dia perquè cada dia us puguem portar la informació més destacada de casa nostra a través de la ràdio. I tornarem demà puntualment a les 8 del matí. Confiem demà tenir millor cobertura mòbil per poder parlar amb tota aquella gent que haguem de parlar. Que vagi molt bé, que passeu molt bon dijous.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Miquel 40.